Dos minuts i mig per arribar a dos quarts d'onze del matí. Qui no gaudeix mai d'una bona cervesa? Hi ha moltes ocasions per poder degustar una bona escumosa, per fer el vermut, per prendre la nit, també per dinar. I ara, amb l'arribada de la calor, ens pot venir genial. La diferència del vi, més d'un 90% de la cervesa és aigua. Així que la hidratació que ens garanteix no ens l'ofereix cap altra beguda alcohòlica. Fet aquest punt, més enllà de les cerveses de les marques comercials, des de fa uns anys hi ha unes convidades que han arribat per quedar-s'hi. Són les cerveses artesanes, que amplien la gamma de begudes que podem triar. I avui, des del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, volem parlar sobre aquest beuratge. És per això que avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils diferents persones lligades a la cervesa artesana. Saludem a hores d'ara l'Àlex Ros, responsable del restaurant Matilda. Àlex, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres. També ens acompanya el Benjapon Krutanok. Molt bon dia, Ben.
Bon dia. Bon
gràcies per ser aquí amb nosaltres. El Ben és un dels responsables de la cervesa Crut de Valldoreix.
Sí, sí.
I amb el Ben ha vingut avui el David Rui, el David Rius, també responsable d'aquesta marca. David, moltíssimes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Ves parlant d'aquesta marca en qüestió, de com arriba aquí a Sant Cugat. També ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils el Guim Jané. Guim, molt bon dia.
Molt bon dia.
Guim és el responsable del Festart Cervesa, el festival de cervesa artesana aquí a Sant Cugat. I estem a l'espera, en uns momentets tindrem aquí també el Jordi Poder, també responsable del Festa Cervesa, i també com el Guim, de la cervesa Traginers. Avui volem parlar de cervesa, així en general. A mi em fa molt feliç, perquè avui és un dia així de pont, que dius, ostres, és una mica complicat, però un tema com aquest, la veritat és que com la cervesa, entra molt i molt bé. I el que us volia preguntar és, què ha passat perquè la cervesa artesana de cop i volta es popularitzi tant com està ara? Potser, Àlex, tu des del Matilda ho has pogut veure, potser d'una vessant més comercial, això.
Bueno, vam dir un dia que ens vam veure i vam comentar que el món del consum està canviant, no? I el món de la cervesa és un sector, diguem, que està molt industrialitzat i encara, diguem, el paladar que tenim aquí a nivell nacional està molt obert, no? I llavors, doncs, ara la gent cada vegada agafa més cultura perquè aquesta beguda. Després també mai s'ha publicat res amb totes les bones qualitats que té a nivell de salut, que també en té moltes. Mm-hmm. S'ha fet molt bona publicitat sempre amb el món del vi.
Sí.
I llavors també un altre tema és que, clar, tu pots veure més cervesa, diguem, i et puja molt menys que si també tu veus el vi. El vi el tenim, pues, ja molt madur, el coneixem molt, i llavors aquí ara, doncs, encara queda un mercat molt, diguem, verge encara per descobrir, no? Mm-hmm. I la prova la tenim en altres països, que és un mercat molt madur i que a Espanya, pues, bueno, com tot, arriba més tard, però que ja està arribant, no? I és una moda, no és una moda, sinó és una tendència que és per quedar-se i per no marxar.
Mm-hmm. Guim, com ho veieu des de Traginers? Com comenceu aquesta aventura amb aquesta cervesa?
Traginer vam començar a partir d'una associació, som una associació la qual ens encarreguem de divulgar una mica els productes de la nostra terra, artesans i en concret els de la cervesa. Nosaltres, entre d'altres, organitzàvem fires i esdeveniments i teníem cabuda multitud de productors, i al final vam decidir tirar endavant la nostra pròpia cervesa per tal de poder abastir també el mercat d'aquesta necessitat.
Tu t'imaginaves crear una marca de cervesa en aquell moment, quan comença aquesta associació?
No, de fet nosaltres volíem organitzar sobretot actes, ponències, xerrades, fires, però veient l'auge que hi ha en el consum d'aquest bé de Déu, doncs vam decidir inclòs-hi.
Com ho pots explicar?
Com ho puc explicar?
Aquest auge.
Doncs no ho sé, suposo que, com bé ha dit l'Àlex, és que la gent també estem aprenent a disfrutar d'una sèrie de sabors, estem veient que la cervesa artesanal no és només una beguda, no és només un refresc, sinó és un aliment i en el qual darrere hi ha molta cultura i molta diversitat, que aquí encara no havíem descobert encara.
Uh-huh. Cervesa Crut, la tenim establerta a Valldoreix, i el Benjapon Krutanok és un dels responsables d'aquesta cervesa. Ben, com arriba aquesta cervesa a Sant Cugat, a Valldoreix?
Uau, és una història molt llarga, però sí, jo nací en Tailàndia, però jo soy un americano tailandès. Uh-huh. Y vivía en California durante muchos años, y ahí también hay muchas cervezas artesanas desde muchos años ya. Uh-huh. Y con la experiencia esta, bueno, aquí en España yo estoy intentando de representar un parte del mercado que también representa la cerveza artesana de aquí, de la zona, utilizando productos locales.
Uh-huh.
Y
Clar, o sigui, al final, potser la gràcia de tot plegat és que cada cervesa és diferent una de l'altra, cada cervesa artesana és diferent una de l'altra. Per exemple, tu quin caràcter vols imprimir en aquesta cervesa? Què vols explicar amb aquesta cervesa?
A ver, por ejemplo, utilizamos levadura de cava o de champán incorporado en la cerveza. Uh-huh. Esto da toques de vino. Entonces, para nosotros es un... Es algo que... La gente puede notar
sí. Cuando
David va a ayudarme.
Claro, qué problema.
Es mi intérprete.
No, suposo que el que volia dir és que la gent pot apreciar aquests mm-hmm. ingredients que ell fa servir a través del tast, no? I dels aromes.
Exacte.
Una mica el que preguntaves és si totes les cerveses són diferents. Per mi la clau està en que els productors, i suposo que hi estareu d'acord, diguem, la seva forma d'interpretar la vida la transmetin en un producte que és la cervesa. És a dir, tothom té el seu caràcter, tothom té la seva filosofia de vida, i si això ho acabes traslladant a un producte que és la cervesa i tens prou paciència per no tenir temptacions de canviar el teu estil, doncs s'acaba venent i s'acaba introduint al mercat.
Quin caràcter expressa la Traginers?
Nosaltres estem fent ara una cervesa tipus ale amb maltes torradetes i una mica de llúpols anglesos, i ara de fet estem a l'espera, com a tots ens agrada també anar provant coses, però només comercialitzem la ale, que és un model anglès.
Exacte, hi ha molts tipus de cervesa. De fet, al restaurant Matilda en podem trobar moltíssimes. També t'ho preguntava l'altre cop que vam parlar, Àlex.
Tenim més de 100.
Clar, més de 100 cerveses, a més dels sortidors que teniu, que en teniu un munt, hi ha les cerveses embotellades.
Sí.
Quines són les cerveses que la gent acostuma a demanar més?
Bueno, el que deia abans també tot va molt relacionat. Tot això és un procés que la gent d'aquí normalment està acostumada a les lagers i a les cerveses pils, diguem, molt suaus, no? I això és una evolució que has d'anar educant al client perquè puguin anar provant altres cerveses molt més jupuloses, molt més extravagants, amb altres sabors, no? Jo volia fer un comentari.
Sí, home.
Que nosaltres a partir de dilluns ens arriba un mestre cerveser d'Alemanya aquí al restaurant Charlotte, i hem creat la companyia Hildes Beer Company i començarem a fer cervesa dins del restaurant Charlotte, no? Això, i farem quatre estils, no? Farem una de blat, farem una IPA, vale? Després farem una lager tipus Colts enfumada i després farem una torrada també molt suau, no? I bueno, ens hem enganxat amb aquesta onada de cerveses i bueno, el que he dit abans, esperem que la gent pues, pugui anar degustant, pugui anar ampliant tot el paladar i d'aquí uns anys pues, estiguin com els nostres amics d'altres països que realment pues, puguin degustar moltes altres cerveses i els paladars estiguin molt més desenvolupats i es puguin combinar amb tot el tema de la gastronomia, no?
Clar, exacte, potser això és el més interessant, el maridatge entre cervesa i menjar al final, perquè molt sovint pensem la cervesa per fer el vermut, per fer una copa a la nit, però també es pot fer aquest maridatge amb el menjar. Per exemple, en el cas de la Crut, amb quin tipus de menjar seria bona per combinar?
Comida picante, mm-hmm. seguramente, es lo mejor para Crut Gold, maridaje muy bien, y también postres con el Crut Gold.
Postres, també,
sí, con quesos y algo dulce.
Ah, ostres.
És meravellós.
Exacte, això potser és una vessant que no coneixem tant, eh? A vegades demanem la cervesa de forma indistinta, sense pensar quina serà la més adequada per aquell tipus de menjar, i a vegades potser sí que ens faria falta una mica de guia per saber quina seria la cervesa més adequada. Sí. La Traginer, amb què la combinaries tu, Quim?
De tot, des de formatges i embotits fins a plats de carn. Amb tot tipus de... Tota la nostra gastronomia és adequada per veure la nostra cervesa.
Exacte. Deixem a preguntar-vos, en el teu cas, Àlex, al restaurant Matilda, clar, entenc que la cervesa ha estat una oportunitat per fer negoci, i l'experiència comercial amb la cervesa, què tal?
Home, jo el que t'he repetit abans, o sigui, encara és un món que està per descobrir, hi ha molta gent que encara no els agrada la cervesa, i realment la gent inclús que beu cervesa doncs està acostumat a altres tipus de cervesa, no? És un procés que cada any jo penso que anirem guanyant punts i anirem fent que vagi madurant aquest concepte, no? Perquè, per exemple, una Indian Pale Ale, depèn qui, no se la pot arribar a veure, perquè, bueno, doncs, escolta'm, són molt fortes, no? Has d'anar desenvolupant, o les làmbiques, per exemple, no? Dius, escolta'm, de postres, doncs segons qui una làmbica no se la pot arribar a veure, perquè semblen cidres, són cerveses...
Clar.
Molt fortes, que si no has anat bevent doncs una sèrie de cerveses, ja has anat desenvolupant el paladar de cop. O sigui, si tu estaves acostumat a veure un industrial, doncs, jo què sé, una lager típica de tota la vida, doncs ara no podràs veure de cop una làmbica. O sigui, per què? Perquè has d'anar desenvolupant el concepte, has d'anar provant altres cerveses. També hi ha cerveses molt dolces, per exemple, a Bèlgica es fan molt bones cerveses i fan cerveses només per postres, per exemple, no?
Carai, tu, això és una...
O a les senyores que no els agrada la cervesa, o pues, també tenen estils de cervesa molt més suaus, molt més dolços i molt més bevibles, perquè, bueno, pues, puguin veure, jo què sé, pues, una Crièc de cirera, no?
Mm-hmm. Ostres, tu, és clar, hi ha una varietat molt més àmplia de la que en un principi es pot arribar a pensar. Els creadors de cervesa, es pot viure de fer cervesa artesana, Ben?
Bueno, a ver, mira, es complicado porque siempre es una forma de trabajar de manufacturing, ¿cómo se dice manufacturing? Este,
manual, sí, artesán.
Sí, artesán.
Y bueno, eso depende también de consumo de los clientes y ahora aquí en este país creo que todo el mundo está descubriendo todavía lo que es posible. Uh-huh. En cerveza artesana, entonces creo que es un camino largo, pero seguramente cada año el sector está creciendo.
¿Com ho veus, Jim?
Bueno, nosaltres creiem que sí, a més cada dia hi ha més gent que s'està conscienciant, no?, amb les qualitats i d'aquest producte. És qüestió d'una educació de paladar, perquè és aquí tenim molt arraigada la cultura del vi. Aquí en vins, clar, sí que tothom, hi ha moltes varietats, hi ha vins per cada moment, hem vist, i la cervesa ara s'està descobrint que també, i en el fons pot tenir molta més veritat la cervesa que no pas el vi. Sí. Gràcies als senyors romans que van estar aquí molts anys i tal, el vi, de fet que tenim moltes vinyes, el vi aquí és una cosa en què hi ha 300 referències i la cervesa estava acostumat a veure'n dues o tres. I és ara que hem descobert, dius, oi, quan van tenir aquella?
Mira, si us sembla, fem un petit viatge. Ara mateix tenim en comunicació via telefònica una altra persona que també fa cerveses, de fet, una cervesa nascuda a la Floresta, és la cervesa Sanglaris, i tenim en comunicació a hores d'ara l'Anton Sabriego. Anton, molt bon dia.
Bon dia,
de Copenhague. Bon dia des de Copenhague, exacte, perquè tenim allà l'Anton, que avui es troba al Copenhagen Beer Celebration i és una fira de cerveses de les més importants d'Europa. Anton, què tal aquesta experiència de marxar a l'altra punta d'Europa per poder parlar de cervesa, per poder escoltar parlar també de cervesa?
Home, doncs la veritat és que de moment molt bé. Acabem d'entrar, però ja hem tingut temps de tastar un parell de cervesa i el nivell és espectacular. Bueno, aquí estan els millors i doncs, de fet és, per nosaltres això és com un gran regal poder venir aquí. Sí, val la pena fer-ho i home, aquí pots aprendre moltes coses.
Exacte, perquè Anton, deixa'm preguntar-te, com es viu la cervesa a un país com Dinamarca a diferència de com es viu a Catalunya?
Bueno, a veure, a Dinamarca sí, bueno, el que passa és que soc aquí per tots els dies, però pel que he vist fins ara, doncs, sembla que la cervesa és una... El trobo bastant més que a Catalunya, que no tenen tanta tradició amb el vi, que la cervesa la treballen molt, que en veuen molt a diari, i és molt fàcil trobar a prop de casa teva, on estiguis, de qualsevol lloc de Copenhague, un bar on serveixin cervesa artesana. I és una cosa... És bastant normal. De fet, aquest festival, en realitat, és una mica petit, el Copenhague Celebration, i cada any, al mes que ve, fan un festival que és multitudinari, que és el que celebra la fàbrica de Carlsberg, i aquest sí que ja van centenars de milers de persones.
Escolta, Anton, com va començar aquesta aventura de Sanglaris? Com comença aquesta cervesa a fermentar?
doncs mira, tot va començar, a casa meva, bàsicament, és una casa que està doncs, que al límit del municipi de Sant Cugat, tocant en Barcelona ja, i bueno, és una casa antiga, i dins de la casa hi havia un petit molí que estava abandonat, o sigui, bueno, servia per bombejar aigua d'un pou que teníem, però ell estava completament abandonat i bueno, se'ns va ocórrer que podíem reformar-lo i fer una salvaneria a dins. La veritat és que ens va costar bastant, perquè, clar, imagina't, és un espai molt petit, vam posar un 15 més i, bueno, i vam començar a treballar amb el tema dels equips i ens va posar a dins i vam començar a fer cervesa. I aquí, doncs, mira, hem anat més o menys creixent, però comencem a prendre'ns en sèrio i totes aquestes coses, ens encanta i vaja, sí. Comença una mica així.
Ara preguntava la gent que tenim avui aquí a l'estudi Ramon Bernils, Anton, sobre l'experiència potser més comercial de fer cervesa. Com ho porteu tot plegat vosaltres?
Nosaltres, bueno, també, és que acabem de començar, també, vull dir, tampoc és que tinguem molta experiència. De moment la resposta en general és molt positiva i sempre que punxem algun barril, algun bar, algun lloc s'acaba ràpid, però clar, està a punt de fer, els que venen són amics. La veritat és que de moment sembla que la cosa és positiva i que el mercat absorbeix molt bé totes aquestes propostes de cervesa artesanal nova i la sensació de que, bueno, de que això està molt, molt, està emergent, marca nova emergent i que a la gent li agrada provar coses noves i he sentit por ahí que ve el Guim, que va fer el Guim, bon dia.
Hola, Anton.
Com va? Que havia, bueno, que el mercat cada any va creixent i que, bueno, i que en realitat ja
diguéssim
que passis per tothom, no? Tot això.
I escolta, em dono una última pregunta per ja acabar aquesta petita conversa que hem volgut tenir amb tu, tot i la distància que ens separa avui. Què espereu aportar amb aquesta cervesa, amb Sanglaris, a aquesta fira? Què és el que voleu donar com a valor afegit a la fira de Copenhagen de cervesa?
A veure, aquí a la fira de Copenhagen hi ha Sanglaris, això ho sabeu, no?
Sí, sí.
Hi ha Sanglaris, ja tenim moltes com a representació, però venim aquí a disfrutar. Aleshores, sí que el que ens agradaria, doncs, home, si poguéssim estar aquí, això seria el gran regal, perquè aquí estan els millors, no? Però bueno, aquí venim a disfrutar, i si preguntes per altres festivals, doncs sí, que venim a conèixer la cervesa. En realitat, nosaltres que som un grup de homebrewers, vull dir que fem cervesa de casa i no deixa de ser que és una mica l'esperit que volem conservar de cara a comercialitzar la cervesa. No ens volem fer grans, ni volem ser una gran empresa, ni res de res. Simplement volem continuar divertint-nos fent cervesa. Artesanal, que és el que ens agrada a tots els membres, no?, del col·lectiu.
Doncs ens quedem amb això últim, aquestes ganes de fer cervesa per fer-la, per poder gaudir d'aquest beuratge. Anton Sabariego, un dels responsables de Cervesa Sanglaris des de Copenhagen, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta Copenhagen Beer Celebration. Una llàstima, però t'hem sentit perfectament, no t'amoïnis per això. Anton, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies i
salutacions
a tothom.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Seguim parlant aquí a l'estudi Ramon Bernils sobre cervesa santcugatenca que va cap al món. Parlava abans el Ben que a Estats Units l'experiència amb cervesa artesana té potser una vida més antiga. Ara mateix aquí a Catalunya, clar, com veieu? Creieu que això de que tothom faci cervesa és positiu? Creieu que és bo, sobretot per productors com vosaltres, que viviu d'això al final?
Sí, sí.
Guim, tu fas ai.
Sí, el que passa que ara hi ha marques artesanes als Estats Units que fabriquen a nivells industrials quasi, i aquests ara estan desembarcant aquí amb molts més anys d'experiència, i potser hi ha gent que tinguin una mica, que tenim una mica de por, que dius, ai, que aquests vindran aquí i es quedaran amb el tot, no?
Però si fan cervesa artesana com una industrial, al final és cervesa...
Bueno, a nivell de quantitat, no? Clar. Tenen unes maquinàries, és molt... I llavors potser creiem que potser es perd una mica l'essència del món, diu, artesà. No sé, això ja es veurà amb els anys.
Clar, quan parlem de cerveses, diguem, més enllà de Catalunya, cerveses del món, vosaltres en quines cerveses us emmiralleu? Quines cerveses són les que teniu com a referència? Quina és la cervesa que et va marcar tu, per exemple, Ben? Tothom té alguna, que diu, aquesta és la que jo bec sempre, en el cas
sí,
del Ben.
Sí, bueno, de California, hay dos, que uno es Stone Brewing Company, que es uno de los más grandes en California, y también Firestone Walker.
Carai, com són aquestes cerveses?
I són dos marques que tienen más que 20, más que 50 productos, y todos son buenos, todos. Es que son, pero también tienen muchos años de experiencia de crecer, también como nosotros aquí que estamos en ese camino.
Exacto.
También. Yo tengo mucha confianza que vamos a estar ahí en unos años seguramente en ese camino.
David, en el teu cas, alguna cervesa que t'hagi marcat? Tothom en té una.
A mi, jo no sabria dir marques, no? El que sí que sabria dir és estils. A mi, des de molt jovenet, em van tirar molt les cerveses britàniques, els estils, especialment les bitter i les ales, diguem, que es feien a Gran Bretanya. Després he tirat més cap a cerveses txeques, les pilsen txeques i les del nord d'Itàlia, que s'estan fent ara, no? Perquè una cosa que jo crec que és interessant, tots ens emmirallem. Jo penso que abans, quan es deia què ens ha portat aquí una mica, jo penso que és un fenomen bo de la globalització, un efecte bo de la globalització, el fet d'haver pogut viatjar a Bèlgica, a Gran Bretanya, a Estats Units, a Itàlia, a Txèquia, i poder conèixer coses que es fan a fora i els mercats que hi ha fora, ha fet doncs que volguéssim, emmirallant-nos amb aquests productes, doncs voler fer coses semblants, mimetisme. Jo penso que ara hem d'anar més enllà, i potser per vèncer això que estàs dient, que és l'origen, hem d'anar a crear productes més originals, podríem dir, amb la tendència cada cop més a intentar fer servir ingredients locals per donar a la cervesa doncs, el que per mi la gent del nord d'Itàlia està fent, que és pràcticament un estil propi. Fins fa 20 anys a Itàlia, com aquell qui diu, o 25 anys, no es feia cervesa artesana, i ara podríem dir que hi ha alguns productors italians que són referents mundials, amb originalitat fins i tot, és a dir, per mi les, com us deia abans, les Pilsen del nord d'Itàlia, les que fa Grificio Italiano, per exemple, són cerveses que no tenen res a veure amb les Pilsen txeques i alemanes, i que estan creant estil. Si podem arribar a fer això, possiblement podrem contrarrestar grans indústries artesanes que estan portant producte de fora, que és el que estava dient aquest cantó d'aquí.
Guim, alguna cervesa?
Home,
que tinguis al cap.
Alguna marca potser no, però com a estil a mi em fascinen les Indian Pale Ale, que va ser una cervesa que els anglesos, amb les seves llargues travessies cap a la Índia, notaven que les seves cerveses se'ls malmetien pel llarg temps que passaven a les bodegues. Llavors, a ficar-li més aportació de llúpols, a part de donar-li un sabor superintens i supercaracterístic, feia que es conservés molt més i arribessin en bones condicions fins allà. Les IPA en general em tornen boig.
Àlex, i a tu?
Jo sóc més, diguem, centre europeu, m'agraden molt, sóc molt més tradicional en aquest sentit. Les alemanes, per exemple, pues, bueno, perquè són molt més tradicionals, les de blat, vale? I inclús també ens acostaríem a les txeques, no?
Carai, tu. No, ja està bé, això per agafar una mica d'idees també em va bé a mi, eh? No penseu que la pregunta anava sense intenció. Escolta, Guim, deixa'm preguntar-te també, estàvem parlant de la cervesa Traginers, però volia anar una mica més enllà, i parlant-te també sobre aquest Fastart cervesa, com sorgeix aquesta idea, i vaja, sobretot mirant una mica cap al futur, a següents edicions, què espereu d'aquest festival de la cervesa artesana a Sant Cugat?
Bueno, ens encarrem, volem ser una mostra del panorama actual cerveser artesà, tant de Catalunya com internacional, i el que fem és convocar diversos productors de cervesa i ficar-los tots junts en una plaça i que tots portin les seves cerveses a tipus de tast, no?, amb gotets degustacions, i que la gent pugui venir a gaudir de diferents i multitud de cerveses diferents. No busquem una festa de borratxera, no busquem una festa on la gent vagi a veure quantitat i passar-s'ho, sinó que busquem més la divulgació, el que la gent pregunti. Està molt bé el fet de poder consumir el producte directament de qui l'ha fabricat, això, per transmetre, per preguntar i clar, per poder culturitzar-se una mica en el sector.
Clar, i d'aquí a uns anys com t'imagines aquest festival, Guim?
Home, Doncs hem vist el de Barcelona fa un mes, doncs m'agradaria somiar i muntar-lo molt gran, però al moment anem treballant poc a poc, humilment, i esperem créixer cada any.
Fantàstic, doncs tant de bo pugui ser així, que la cervesa sigui creixent. D'això es tracta al final. Amb el panorama que hem pintat avui, jo crec que la cosa pinta molt i molt bé, i és que a més ja no només a nivell país, a nivell europeu, sinó a nivell ciutat, som molt conscients de que tenim moltes cerveses artesanes, més que no han pogut assistir avui a aquesta taula, ja sigui per qüestions logístiques o per qüestions d'agenda, però molt contents de veure tot això. Avui hem parlat sobre cervesa artesana amb l'Àlex Ros, responsable del restaurant Matilda, amb el Benja Pong Crutanoc, responsable de la cervesa artesana Crut i de Vall d'Oreix, acompanyat avui pel David Rius. També ha vingut amb nosaltres a parlar el Guim Gené de Cervesa Tralliners i coordinador de l'associació Cervesa Artesana i co-creador del Festival de Cervesa Artesana de Sant Cugat. A tots quatre, gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, moltíssima sort amb aquesta aventura cervesera, i nois, fins la propera.
Moltes gràcies, fins la pròxima.
Gràcies.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.